La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Sé que no estoy sola, me puedes oír.
Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir.
Molt bon dia, són les 12 i 2 minuts, avui estem a 4 de juliol i acabem de conèixer les dades d'ocupació del mes de juny. Avui es publicaven, ja saben, este servei que tenim i que ens proporciona el Servei Públic d'Ocupació Estatal. La Comunitat Valenciana encadena 4 mesos de caiguda en l'atur i juny acaba amb vora 4.000 persones desocupades, menys que en maig. Segons les xifres que s'han publicat aquest dilluns, i com els ha dit des del Ministeri de Treball i Economia Social, l'estiu començarà amb 348.768 persones inscrites en la llista de labora, que són 3.943 menys que fa un mes. Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
I al control, Txelo Climent, molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, pues esta dada arreplega ja els efectes de les contractacions per a la campanya estival. I això és la més baixa que hi ha per un mes de juny. Recordeu-hi ser mes de juny del 2008, en què va esclatar aquella crisi financera i, pues bueno, ens diuen que se recupera i que estem en aquestes dades. En comparació a les xifres de juny del 2021, la desocupació descendeix un 18% amb 77.765 persones aturades menys. Veureu, en tots els sectors cau la desocupació, curiosament, en l'únic puesto on no cau la desocupació és en l'agricultura. Jo crec que així en esta zona és, no és el temps de la recol·lecció com en altres i suposo que és per això per lo que no cau. Per què? Bueno, pues perquè en el paro en la província de Castelló diuen, si ja han parlat de la Comunitat Valenciana, parlem de la província de Castelló, baixa en més de 1.000 persones durant el mes de juny. El sector serveis, l'altra vegada la redundància és el que se maneja en aquests moments, és el que més es nota. Per què? Perquè d'aquestes 1.000 persones hi han 800 menys i en la indústria n'hi han 180. A mi el de la indústria em baixa molt poquet. D'aquestes 1.800 sectors servicis, pues això és algo que puja i baixarà. A mi em preocupa la indústria perquè el descens només en 180 persones que ha pujat. Això el que me dona a entendre és que aquestes 180 persones estan contratades per a cobrir vacacions i demés i no en dona fiabilitat com que siguin contractes que siguin de llarga duració o contractes que perduren, no? A mi no me fa gens de gràcia que siga, com ja ha dit el secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nondedeu, que siga l'inici de la temporada turística d'estiu. A pesar de tot, i diu ell, que siga que s'han beneficiat més sectors, però va, si vosaltres mireu els sectors, tot va en la mateixa direcció, és a dir, anem al turisme, tot va entorn al turisme, és a dir, què més dona si se ven més llet, perquè al final és perquè hi ha gent que ve de fora, o, no sé, que s'arreglen més sabates, imagineu-vos, no? Tot és gent de fora. En quant a la distribució territorial, les comarques amb més influència destacada del sector registren un major comportament. Per tant, sabem que, per exemple, al Baix Maestrat tenim més afluència d'ocupació, precisament per això. Per això, i per últim, diu el secretari autonòmic d'ocupació, que assegura que fins i tot aquests bons datos continuaran oferint aquestes noves oportunitats de formació i d'ocupació de model de treball estable i de qualitat, que és el que se té que perseguir. És a dir, hem de ser la comunitat de que només pensen en nosaltres per a vindre a estiuetjar. Jo crec que tenim que estar a l'altura dels nous temps que venen, d'aquest planeta sostenible, i formar-nos per a donar aquest servei que necessiten. Fins i tot tenim també el turisme, però no de ser el principal motor econòmic. Almenys és de... jo ho veig d'aquesta manera. Jo estaria molt disgustada si en Castelló, com ens han dit, i 6.000 persones que se'ls han tret de l'atur, la proporció és 800 per sector servicis i 180 per a indústria. Em pareix molt preocupant i s'ha dada. Una altra cosa que també em preocupa prou és el sector servici, com se distribueix. Per exemple, a qualsevol persona que li ofereixen un treball, el que no podem fer és dir-li te contrate 4 hores, 2 per al matí i 2 per la vesprada. I, a més, tens que fer 40 quilòmetres per anar a treballar. Anem a fer-nos veure que aquestes coses no poden passar. Per tant, bones dades, sí. Encadenem el quart mes sense que anem pujant i anem traient gent de l'atur. També, fijem-nos en quin tipus d'ocupació tenim. Això és lo fonamental. Pauseta de publicitat i a per les notícies.
Des del otro lado de la galaxia yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir que no estás sola. Por eso digo aló.
Estás a la 92.2 FM.
Cuarto Foro de Inteligencia Competitiva para la Internacionalización. Un evento imprescindible para conocer el nuevo orden económico mundial y cómo adaptarse a los nuevos cambios y retos del futuro. Inscripción gratuita. Reserva ya tu plaza para el próximo 5 de julio en Cinteligencia. Organizado por la Cámara de Comercio de Castellón e IBACE Internacional. Con apoyo de fondos europeos FEDER. Fiestas en San Joan de Moró, con toros, tardeo, orquestas, disco móvil con DJs y atracciones infantiles. Un programa repleto de actividades para garantizar la diversión de todos. Fiestas de San Joan de Moró en honor a San Juan Bautista. Vívelas hasta el domingo 3 de julio. Es un mensaje del Ayuntamiento de San Joan de Moró. ¿Te imaginas un verano de divertidas actividades familiares en un imponente castillo medieval? Ve a Onda a disfrutar de un estío al castell y diviértete junto a tu familia con el Festival de Circo, el Festival de Marionetas, las visitas teatralizadas, los talleres de arqueología para los peques o la sesión nocturna de astronomía, Onda bajo las estrellas. Y además, la mejor oferta gastronómica, museos, rutas en plena naturaleza o actividades de aventuras. Consulta toda la programación en ondaturismo.es. Onda, tanto a tan poco. Ayuntamiento Onda.
Necessites ajuda a l'hora de demanar el kit digital per a la teua empresa? Posa't en contacte amb Efecte Vila-real. T'ajudem amb els tràmits de forma totalment gratuïta. Pots obtindre un bo digital de 2.000, 6.000 o 12.000 euros que et permetrà accedir a les 10 solucions de digitalització disponibles en el mercat. Per a més informació i sol·licitar el kit digital, entra en efectevr.com.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia. Amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677-439 i visita la clínica dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vila Vella.
Bueno, i sabent l'incendi de Venta del Moro, que diuen i ja no té flama, però encara no està d'allò de lo més ben controlat. L'evolució de les tasques d'extinció diuen que és favorable a la incorporació de mitjans aèries que han estat a primera hora del matí. Un problema que jo pense que el patirem durant tot l'estiu, perquè pareix que se concentra tot al mateix temps i que no n'hi hagin massa efectius, o així almenys és com diuen. Els mitjans aeris s'han reincorporat en les primeres llums d'aquest dilluns en els treballs d'extinció de l'incendi declarat diumenge de vesprada al municipi de Venta del Moro, a la plana d'Utel Requena. El foc ja no té flama, com he dit fa una estoneta, però encara es troba actiu. L'evolució en aquests moments, diuen, o almenys així ens asseguren, està sent favorable. I si parlem de lo que és este lluit que estem tenint, que està tan seguit d'aquest personatge que, bueno, com bé saben, va tindre varios encara no se li pot, presumptes assassinats, no? Diuen que esta persona, el tal Palma, és tempestuós, antisocial, histriònic i compulsiu. L'informe psiquiàtric forense a què ha tingut accés insinua que l'acusat pot estar mentint sobre el seu consum de cocaïna i l'enquarterament de Marta Calvo per les contradiccions del relat que ha fet. Saben que continuava avui el juït d'este personatge. I els psiquiatres de l'Institut de Medicina Legal de València, Santiago Rincón i Juan Carlos Cautó, descarten que patisca cap trastorn mental. És a dir, sabia allò que feia en cada moment. Això que la gent diu que se refugia en que havia estat un poc... havia tingut trastorn mental o que això pretenen els abogats, bueno, que en este cas han dit que no, que ell en tot moment sabia el que feia. El document al qual ha tingut accés esta casa presenta a Palma com un home amb trets de persona entusiasta que s'avorrís amb facilitat i que té tendència a presentar una imatge favorable de si mateix. Diu que oculta aspectes negatius o problemàtics i que puntua alts en indicadors antisocials, que implica la possible manipulació, menyspreu o justificació de les conseqüències de les seues accions quan afecten altres persones. Així va quedar clar. Va quedar palès en les tres proves psicomètriques amb què es va valorar la personalitat i l'estat mental de l'acusat, un test no definitiu però coherent amb el que els psiquiatres han evidenciat en les entrevistes amb l'acusat, el presunt assassí de Marta Calvo. Així és el que se desprèn de les últimes valoracions que ha tingut en psiquiatria. Diuen que entra en contradiccions i mentides. En les conclusions, l'informe psiquiàtric forense apunta a la possibilitat de que Palma estiga mentint als pèrits, els crida l'atenció, l'absència de càrrega afectiva quan reproduís els detalls de l'esquartenament i de Marta Calvo i la fredor del relat. Ojo en el personatge. En fi, terrible. Ens venim a Castelló perquè resulta que diversos amos de la província de Castelló han estat durant tot el fin de setmana sense metge. Sí, ho escolten bé, això és terrible, no? Segons ha pogut tindre accés a esta casa, el passat divendres Alfa 2, que té la seva base en Sant Mateu, i Alfa 7, que la té en Vilafranca, i Alfa 11, li dic, perquè sàpien exactament cada lloc on està destinada, de nova integració i compartida amb Sagunt, van estar sense metge durant tot el dia. A més, el cas d'Alfa 5 a la Vall d'Uxó no va poder comptar fins les 8 de la vespre no va poder comptar en tots els efectius que necessitava. Per altra part, el dissabte se va repetir la situació en Sant Mateu i en Villafranca, a la que se suma Alfa 6 en Segorbe. Fons sanitaris confirmen que estos datos i adverteixen que esta situació també ha afectat a la província de València. Vamos, que en Castelló les SAMUs estaven sense metge. I claro, és que té que anar a un metge des d'un SAMU, perquè si no, no serveix absolutament de res. En fin, terrible, no? Estes coses que en el moment en el que ens trobem encara ens puguen estar afectant i en els mitjos que se destinen, els mitjos econòmics, que pot ser no revertisquen després en efectius que se necessiten. Des d'Almassora ens envien una nota de premsa que l'Ajuntament d'Almassora trasllada a la Generalitat Valenciana i a l'Ajuntament de Castelló a les empreses afectades i al veïnat de la costa nord l'informe realitzat per l'empresa d'enginyeria contracta per a mesurar el contingut, el soroll del polígon del Serralló, que confirma finalment que els nivells nocturns superen la normativa vigent. L'estudi forma part de les accions empreses des del consistori d'Almassora per a instar a les empreses a reduir les molèsties sobre el veïnat i a afavorir a la convivència. Ojo, que no deixar dormir a la gent acaba sent un delit, eh? Al final el culpable haurà de pagar. Ens anem a la localitat veïna d'Onda perquè impulsa l'oficina d'acceleració empresarial per a resoldre en una màxima agilitat les demandes de les empreses. Un equip de professionals treballa per el teixit empresarial de la ciutat i aporta solucions i vies d'actuació dinàmiques. Ens deia en declaracions l'alcaldessa que el consistori deu d'estar per aportar solucions ràpides i eficients perquè les empreses tenen necessitats, s'han de resoldre i són un bon motor econòmic. I se'n venim a la localitat de Vila-real, la ciutat de Vila-real. Per què? Pues perquè Vila-real inicia al juliol el trasllall de la Biblioteca Central de la BUC per ampliar el servei i cedir espai per al nou centre de salut. I anuncia que totes les biblioteques tancaran temporalment a partir del 18 de juliol amb motiu de la mudança de les dependències desolades a l'edifici Piu 12. També la ruta de la tapa torna a Vila-real a l'octubre, després de que la Covid-19 ens arrasara, no? I diu que es farà o impulsarà la restauració local. Així es ho ha fet saber Diego Vila. I segons diu ell, la ruta de la tapa és un dels emblemes de del nostre calendari turístic, per fi que podrem recuperar i celebrar plenament sense restriccions al mes d'octubre. Segons ell, diu que estem segurs que tornarà a ser un èxit i un suport importantíssim per al nostre sector hosteler i turístic. Les inscripcions per a participar com a restauradors estaran obertes fins el 15 de juliol i dimecres que ve, 6 de juliol. Se celebrarà la reunió amb els hostelers, estarà oberta fins al 15 de juliol i dimecres que ve, el 6 de juliol, se celebrarà la reunió amb els hostelers amb l'objectiu de començar a dissenyar la pròxima edició de la ruta de la tapa. La participació dels locals i restaurants de la ciutat en el disseny de la ruta de la tapa és una de les claus per al seu èxit, ja que així podem crear la millor campanya possible tant per als consumidors com per als negocis de la ciutat. Així ens ho deia el regidor Vila, qui recorda que els locals participants col·laboren amb una aportació solidària de 50 euros que s'entrega a una entitat solidària. També ens diuen que l'Aplec i Campus Natura torna a l'estiu amb més de 800 places com a alternativa d'oci i conciliació durant les vacances. Recordem que serà la ciutat de Vila-real i serà la 32a edició per a oferir un estiu de diversió i aprenentatge a més de 800 xiquets i xiquetes de Vila-real, amb l'especial atenció als menors amb diversitat funcional, en el que un dels programes medulars dels serveis socials municipals de la Plec d'Estiu se celebrarà simultàniament en dos col·legis, en Angelina Abad i en Pius 12, i 5 torns quinzenals, de manera que s'oferiran cobertura per la totalitat de les vacances escolars amb serveis d'escola matinera i menjador. Uf, quina bona idea! Escola matinera i menjador, eh? Això és la millor forma d'atendre la gent que té menys possibilitat de gaudir d'un estiu que ben bé se'l mereix igual, però per la situació econòmica o social en la que se troba no pot gaudir. En aquestes notícies, una pauseta de publicitat i se n'anem als esports.
Galàxia, jo te traigo un rayito de esperança. Aunque crea que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir que no estás sola. Por eso digo aloha.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Víctor, ¿sabes cuándo volveremos a ver un partido de fútbol en el Estadio de la Cerámica?
Pues no sé, espero que muy pronto.
Anda, acompáñame. Tengo que renovar el permiso de conducir en el centro de reconocimientos de conductores y cazadores que está al lado.
¿Estará abierto?
Seguro. Están desde hace 30 años en el mismo sitio, de lunes a sábado, gestionando todo tipo de carnets, de conducir, armas, animales potencialmente peligrosos, etc. Se adaptan a nuestra necesidad, en unos minutos y sin esperas. Tienes tu permiso renovado. ¡Vale la pena ir! Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Vila-real, calle Almazora 11. Pide cita en el teléfono 964-526232.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
Ara sí, Víctor Esports.
Sí, va tornar el Vila-real el dissabte. Va tornar les primeres proves mèdiques per als jugadors que poquet a poquet van arribant. El dissabte van arribar, entre altres, Parejo i Borra i Albiol. I destacar que Albiol, cada any que passa, pareix que siga un any més jove.
Bueno, se deu alimentar bé, deu de fer bon esport.
Un dia podria fer un llibre per explicar la dieta.
Bueno, el problema no es fer el llibre, el problema és que la seguís que en, o sea, que li doneu bonus, no? Confirmacions de jugadors que tindrem?
De fitxatges no. Encara no hi ha res. Dir que el diumenge 14 d'agost a les 5:30 de la vesprada debutarà el Villarreal B en segona divisió contra el Racing de Santander. Dir que el primer equip avui segueix en les proves de Matamell el dimecres ja és el primer entrenament oficial de la nova temporada, i en el poliesportiu dir que va guanyar Carlos Sainz.
Molt bones notícies.
I la millor notícia realment de la carrera és que el xic que va tindre l'accident tan greu no té res. Perquè sí, la carrera comença en que en la primera volta hi ha un xic que pràcticament pega 25 voltes de campana.
Pues sí, és quan ens enterem d'aquestes coses de que ha eixit en tan bona sort. La veritat és que ens alegrem moltíssim.
I avui sobre les 6, Nadal en Wimbledon.
Bueno, pues avui sobre les 6, ja saben. Mire, jo, Víctor, l'altre dia estava veient un informatiu i tal, i bueno, veia un programa que és el normal, que és el de per les esprais, que és més distingut i tal, i hi ha un convidat que diu, bueno, i pese a que està jugant, i va dir, hombre, gràcies por haber informado a la gente, porque ahora todo el mundo se va a ir a ver a Nadal. Bueno, pues això, a les 6 de la vespre, ja li has trencat...
A les 6 de la vespre, ja Nadal.
Li has trencat tots els índexs d'audiència i oients de tots els mitjans on estiga Nadal. Gràcies, Víctor. Demà ens retrobem.
Vale.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede serlo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación, siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
I ara tenim a nosaltres el president d'Apaval, Miguel Ángel Vallarri Montesinos. Molt bon dia, Miguel Ángel.
Hola, bon dia.
Mires, vostè ahir trau un comunicat on diu, i jo, si me permet, vaig a llegir-lo perquè contextualitzem un poc els oients. El titular rejava de la següent forma. El parany goza de vida. Está vivo en la política, en la justicia y en el campo. Y continuaba. Es de reseñar que la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes Valencianas se reunió el 28 de junio del 2022 para deliberar una nueva propuesta no de ley del Partido Popular para impulsar la autorización de las pruebas en campo del Cesto Malla, solicitadas en 2016. El cesto malla o trampa malla es un ingenio de captura de tordos cinegéticos de la que Apaval ha promovido unos ensayos en campo para que científicamente, por técnicos independientes, quede tasada su selectividad y pueda seguir cazándose en Paranx en lugar de utilizar la liga. Bueno, hasta ahí estáis conformes. Se fa esa comisión. ¿Y qué ocurrís?
Bueno, pues es muy sencillo lo que pasa en esa comisión. La primera comisión que se presenta la proposición no de ley, pues per majoria, incluir tres socialistas, estoy votando a favor, menos compromís, de fer les proves del cesto malla. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, a conseqüència d'eixa comissió i quedar ausent de lo que li digués a comissió la conselleria, que en ningún moment feu cas, pues és quan tingueren que es començar vosaltres tot el procediment de demanar-ho per escrit i després acudir als tribunals.
Bueno, pues se fa el dia 28 de juny i se delibera i n'hi ha una votació. I aquesta proposta no és aprovar, perquè hi ha 5 a favor i 6 en contra i ninguna abstenció. Per tant, no els deixen fer la prova.
Bueno, anem a veure. Nosaltres interpretem que ahí diuen que no deixen fer la prova, igual que, no sé si seria l'any 2017, digueren que sí i tampoc la prova s'ha fet. És a dir, me sona igual que estigui a un puesto que estigui a un altre. Al final la prova no se fa. Per això nosaltres no tenim més remei que acudir als tribunals.
Sí, en els tribunals li diuen que vostè té dret a fer aquesta prova.
Correcte. Però és que no acabem ahí. És a dir, el tema de la sentència, clarament, dia que la conselleria no motivava els escrits. És a dir, els escrits
no tenien prou recolzament.
No eren seriosos, no era el que tenia que ser un govern valencià. Entonces, això dia la sentència.
Sí, sí.
El que passa que la conselleria, quan ja se veu ja d'alguna manera a repretar, uh-huh, per el Tribunal Superior de Justícia, és quan m'emprèn a emitir una sèrie d'informes allargant sempre els plaços, perquè saben tots que el test va en contra nostra, hasta que enguany presenta ja una resolució definitiva que, a Déu meu, si li ha costat temps des del 2017 al 2022, en la qual ja donava fi a tot el procés administratiu. Ja s'acabava. Jo dic així perquè la gent de peu ho entenga, d'ahí mos deixava la via d'anar a travegar pel contenciós. I efectivament en març, el 8 de març, si no recorde mal, uh-huh, Apaval torna a presentar un contenciós contra eixa última resolució de la conselleria. Lo qual voldria dir que hasta ara la conselleria no emitia resolucions serioses. És a dir, avui te contestava el veterinari, demà te contestava un funcionari, demà te contestava un secretari, demà cada vegada te contestava uno. I entonces, hasta que al final mos digueren que tot això no generava expedient. Ja han tingut que estar aplicant, hasta que ja tenim l'expedient definitiu, que és els informes que fa la conselleria per dir que això no és selectiu o no és massiu. Però concretament, jo personalment, i vull transmetre a la gent, que el que ha dit la comissió, pues, jo tinc una sèrie de punts. Jo no he estat, per assumptes particulars no he pogut estar, que sempre m'agrada assistir, vull escoltar-ho de primera mà, pues, allí se digueren unes aberracions, unes barbaritats.
Vostè parla de la comissió de mitjà ambient que va tindre lloc el 28 de juny del 2022. Però és públic, eh?
Sí, és públic. Nosaltres ho tenim. Per això me ho vaig llegir. I d'ahir se feu ja nota. Estem preparant-me una altra un poquetet més dureta perquè la gent vaig assumint-ho. I jo, pues, aprofite pues, el Ràdio Villarreal pues, d'alguna manera per a dir algunes paraules fora de tono que s'han fet i s'han dit en eixa comissió.
Dins de la comissió. És que jo també he sentit tota la intervenció. I jo li agraïs que vostè ho puga reproduir.
Sí. M'agraïs perquè d'entrar detecte, després contestaré punt per punt, però detecte que n'hi ha poc de nivell polític per esta esquerra que n'hi ha, que diu, per mi és una altra esquerra, perquè no tenen altra raó, quan t'aplega uno del PSOE, que segurament l'hauran ficat allí, o estarà en substitució de vacacions d'algú o què, perquè no s'entera.
Sí, quan parla de por d'un nivell polític és perquè, com que anaven poc documentats...
Hi ha el que diuen. Sí. Hi ha el que diuen és desconeixer nulament el tema que s'està plantejant
sí,
per any.
Per això vostè considera que un polític, quan va a parlar sobre un tema...
Té que estar enterat.
Té que estar documentat, almenys, de lo que
totalment,
se va a parlar.
Perquè se van a parlar allí de coses que poden perjudicar al poble. I en este cas estan perjudicant al parany, al món rural i a les tradicions d'esta comunitat. Quan algun, i concretament fent el de socialista, que va dir jo sóc animalista. Bueno, pues xiqui, que vols que te diga jo? Ta mare, ma mare, me dia fa 50 anys, quan di alguna cosa i deia, tu eres poc animal. Entonces vull saber el títol d'animalista, on se pot traure, on podem aconseguir-lo, perquè això de ficar-se el títol d'animalista sense fer ningun curs ni de primària, ni parvulària, ni secundària, ni universitat, pues crec que és confundir a la gent, i a la gent no li s'ha de confundir. A la gent li s'ha de donar respecte.
Este diputat, el que estava allí en la comissió, suposo que és un diputat autonòmic, que se anomenava d'ell mateix com animalista, era del Partit Socialista, no?
Sí, efectivament, del Partit Socialista.
Del
sí.
País Valencià.
Sí. Després ve la contradicció, perquè resulta que tots els grups se n'anem al Cora, que és de allí, l'alcalde és Falomir.
Samuel Falomir, entonces alcalde.
Sí, 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 sí.
I avui ja secretari general del Partit Socialista del País Valencià de la província de Castelló.
Que tinc que dir també que tant d'ell com de Benlloc, l'Ajuntament de Villarreal, l'Ajuntament d'Alcora, sempre estan per les tradicions, estic agraït. Són les dues entitats que tinc conveni en elles, doncs tinc que respectar-los molt.
Claro, pues, si estem parlant del Partit Socialista, que allí en aquest moment eixa persona que vostè troba poc documentada és socialista, parlem també de que en el Partit Socialista, tant en l'Alcora com en Villarreal, apaval té conveni, i si li pareix bé, anem a sentir què és el que diu el secretari general del Partit Socialista de la província de Castelló quan s'entera del resultat d'esta votació de la Comissió del Mig Ambient.
El PSP PSOE de la província de Castelló des de fa molt de temps que tenim clar quin és el nostre posicionament i el que volem i el que demanem és que s'autoritzen per a fer les proves per a que se pugui testar en la natura el cesto maia. Al final pensem que és lo just i és lo raonable i és el que tenien que aplicar el sentit comú. Si s'ha fet un nou sistema que a més està avalat per les universitats, lo normal és que s'autoritzi, que es pugui provar i si realment se demostra, conforme diuen els estudis, que aixina aquesta casa selectiva, que se pugui autoritzar i que, per tant, aquesta tradició paranyera que tenim molts pobles de la província de Castelló, que puguen recuperar-la.
Què li pareix? Este bueno, el secretari general del Partit Socialista...
Sempre que parli...
De la província de Castelló.
Samuel Falomir sempre pues, tinc que estar a favor perquè és una persona que sempre m'ha demostrat que està defendent el parany en la nostra tradició. De hecho, quan jo reclame tant a Villarreal com allí i alguns altres pobles, també passa en Onda i alguns tal, demanen locals, en sigui de meta per la boca. És dir, veus que ells actuen d'alguna manera... sempre en defensa de les tradicions del poble.
Claro.
Això és lo important. Lo que passa que és lamentable és que en València diguen unes altres notes fora de lloc. És dir, vaig a dir un altre cas. Diuen...
Si digueres partits, jo li agradaria.
Sí, pues li
ho agrairia.
Este és el meu amic, el de Podemos, el de Compromís.
Un és Podem i l'altre Compromís.
Bueno, pues tanto,
¿te diu el nom?
El mateix. El nom no el sé, però te podria
dir
el nom.
Digue'm.
Te podria dir el nom perquè ara no el porto escrit. Simplement és la que d'alguna manera...
Gascó?
A fer poguera ser que fos aixina, que és la que feia la conducta. I li contesta al Partit Popular, a Miguel Barrachina, mm, dient que el parany se gastava
sí,
pa juergues i de més.
Sí, és de Podem.
Entonces, primerament, ixa persona, si fora seria conseqüent, quan demostra la seva ineptitud, la seva ignorància en el tema de les tradicions, el primer que tenia que ser és el lloc. I si no, la Mireia Moya, que és la consellera, la tindria que llevar, i si no, tindria que dimitir-ho a aquella altra. Si així anem a falsetats, contra més agranem el terreno, millor.
Sí, en la gravació, per la que gent que no ho sàpia, hi ha un moment que atribuís els paranys a puestos on la gent se junta per a fer juergues. Jo no sé lo que entén. Jo no sé si ha anat alguna volta algun parany, però mire, sí que és veritat que ahí lo que se fa és molta germanor, és dir, jo que no he sigut mai paranyera, si he anat a paranys quan era el temps, perquè allí lo que se feia era d'alguna manera juntar-se les famílies.
Sí, el parany té moltes facetes.
Però, clar,
mira, jo en el parany...
Jo l'he viscut des d'aquest punt de vista. Jo en el parany no les entenc.
El parany a millor pujaven una nit, claro, entre setmana, els meus amics a sopar, si això se considera juerga, fes el cafè, fes a millor una copeta i tal, i després anava cada dues a casa. Així, com sona. Els fins de setmana, pues, la veritat és que ja tenien prohibit anar. I tu diràs, per què tenien prohibit?
Jo això ja no t'hi va a conèixer.
Jo sí, jo dic, tenien prohibit pujar perquè el fin de setmana ja era de la família.
Ah.
Quan tu estaves tota la setmana casant i a vegades no baixaves, pues tenien que pujar. La dona estava preocupada. Este no haurà llevat els llençols, no
claro,
haurà estès,
sí, sí,
la cuina que tindrà no tindrà. I s'aprofitava també el diumenge per fer aquest paelló en companyia dels fills i tots els que pujaven de la família.
Això és el que he viscut.
És dir, claro, y entre semana pues venía lo otro. Entonces, igual que puchaba mejor un día entre semana, pues alguna mica esporádica, soles, porque no era de la pandilla, pero siempre tenían coneguts y veïns que puchaven y tal y que igual. Yo, esta chica y esta persona que ha fet este comentari, li diria que...
Que no ha conegut.
Que tirara, primerament, que és una ignorant, però en diploma de honor i en màster. Perquè si agarra la hemeroteca, i a mi això, tinc que ser així, tinc que treure la sang, per la gent major que tinc i d'altre tipus de gent, mirarà la hemeroteca i voldrà quant a Andalusia és que en aquelles targetes que gastaven en puestos que tenen la llumeta roja. I ho gastaven els polítics. Així ten premsa, no tinc vergonya de dir-ho. Entonces, si vostè està dient algo fora de tona, és que mira, xica, és que vos que te diga, jo me'n vaig a veure el futbol i me'n vaig al Villarreal i me convida el meu amic i si xuga al Sant de les Prades, pues anem de sopar.
Però
i això no és ninguna juerga.
Jo crec que és un gran desconeixement el que tenia esta persona. Quan va fer aquestes declaracions, a més són públiques, que se poden veure...
Exactament, fon tirar balons fora perquè ella no tenia arguments per defendre aquesta postura en la comissió ni per estar en aquesta comissió.
Sí, el que me va sorprendre és que va ser una acusació directa al Partit Popular com a que són els del Partit Popular que ho gasten per les seues juergues, com si només foren paranyeros els del Partit Popular.
Claro.
Si no parlem de partits, senyors...
És igual que li diguera claro, escolta, lleva el balcó pip, que això és per xec, que té duros i és de pobre de caire que va a prosa banya.
Però, gent que... Sí, el que passa és que va ser un atac directe al Partit Popular que diu que ho gasta per les seues juergues, però jo el que li diria és que no és el Partit Popular el que... el parany no és del Partit Popular, el parany és de tots els que vulguin disfrutar-lo.
És del poble.
Clar, és que aquest cruce d'acusacions jo crec que va ser molt poc afortunat.
Ahir, a part d'aquesta afortunat, denota clarament que quan disqui el decret de 2000, el 135-2000, ja fos un atac, jo interpretia que hi havia un atac de l'esquerra a la dreta. I mos agarraven a nosaltres per al mig.
Clar.
Perquè ara resulta que aquesta xica, entonces estem dient, hi ha que dir-ho, hasta fa dos anys està casant en Vix França, I França és de la Unió Europea.
Sí, sí.
Però és que ara aquesta xica diu, anem a veure, quan se veuen ja obligats, quan no saben per on eixir, quan diuen, per què on tinc que pegar? Escolteu, vostè, és que sou prohibits la Unió Europea. Anem a veure. Mire, vostè calladeta estaria més guapa i trauria més nivell, perquè conforme està parlant, cada vegada vostè s'ofega més. Mire, vostè no ha vist en la documentació que hem aportat vosaltres la documentació del Cesto Maya d'Àustria, que està legal i és patrimoni de la humanitat? O Àustria no està en la Unió Europea com està Espanya?
Sí, en Àustria està permitit. I després també vostè els acusa de que canvien d'opinió, és a dir, en el 2018 sí, després ja la cosa se polititza, i perquè, clar, jo també en un moment de la intervenció diu, però vostè no mai va votar en contra. Diu, ah, però ara que jo m'he assabentat bé de lo que és el parany, és per això que voto en contra.
Sí, ahir n'hi ha un detall que jo sí que m'he parat a veure el detall, i se refereix que fa la pregunta o li diu el responsable, no sé si el director, el jefe, el responsable de Seo BitLife, li diu l'altra vegada caigueres en el parany, no caigues ara. Entonces, ja a mi me dona que pensar que els mateixos ecologistes estan dins d'estos partits, són tots lo mateix i així estem parlant ja clarament, i puc denunciar-ho públicament, del monopolio que té Seo BitLife en Espanya en el tema de l'anellament, que ningú pot anellar si no passa per les seues mans. Quan estan les autonomies, tenen potestat per fer cursillos. I per acabar-ho dic, jo tinc un títol d'anellador que me tragui a través de la Universitat de València, en la Universitat de Sant Petersburgo, en Rússia, i me val per tota Europa menys per Espanya. Per tota Europa menys per Espanya. Vaya monopolio que tenen així en anillament. I per això a nosaltres no ens deixem fer estudis en anillament de torx, perquè això és una potestat d'ells.
Clar, la sensació que tenen és que vostès gasten arguments de pes i consideren que estan parlant amb persones que realment se documenten i que volen arribar a un acuerdo per a que no es morga el parany, que és el que vostès diuen, que no volen que es morga, i ells, com que deixen córrer el temps i no s'assabenten bé a l'hora d'anar a aquesta comissió. És la sensació la que tenen, la que no estan parlant amb persones sèries.
Sí, indiscutiblement no estem parlant de persones sèries. Jo tinc que remitir-me, farà dues o tres setmanes estigui en la reunió de la ACT, és una associació europea de cases tradicionals, i entonces, pues bueno, allí veus tant tot el tema del corredor, que gasten, les línies que gasten ells, tant per veure la població d'estorx en nidificació, és a dir, en nius, com van en nius, si crien o no crien, i després també la migració que se fan a tres països. Si a Paval en este momentet li deixen la responsabilitat de poder anillar, jo sóc en este momentet la potència més gran que puga haver en Espanya i en Europa d'anillar torx. Jo sóc capaç d'anillar 7.000 torx per temporada. I se poden replegar datos molt importants. Hi ha un any que aplegarem a 40.000 i no ens deixarem acabar, i els parants eren reduïts, que tot això transmitit a la ciència dels científics aportaria molt, molt de datos. Què passa? Que per això no volem que anillem, perquè entonces és un bon tema d'ells, el tema de l'alineament i el tema de les seues subvencions. N'hi ha que dir-ho clar. Desvigen molts diners de subvencions i entonces ells s'agarren ahir i no deixen que isca la veritat a la llum pública.
Mirem, acabem d'enviar que el diputat socialista que no va defensar aquesta postura és David Calvo. En noms i apellidos, és a dir, la gent està ben pendent de lo que vostè està dient en este moment per telèfon, en directe. Per tant, ells, a més, me preguen que diga el nom públicament. Perquè, clar, si el Partit Socialista del País Valencià canvia de postura i se posa al costat de Podem i de Compromís, vostès no podran fer la prova.
Anem a veure. Torne a repetir que nosaltres farem la prova.
Es tenen que donar ese permís.
És a dir, però si ells... Mira, anem a veure, perdona que te digueu. I si permís d'ells no mos el van donar ni votant la majoria, perquè ja en el 2018 votant la majoria i s'han negat.
Dones compte que... O sigui, que jo el mire, vostè està en la realitat total. És a dir, vostè té les, diga, dona igual el que voten, si al final van a allargar-lo i van a fer... Entonces, què ocorrirà?
És que jo, el 8 de maig, presenté una altra demanda.
Claro, però...
I me ho té que dir el TSJ. Ara quan dic que el Chuí,
sí,
que serà un Chuí presencial, que n'hi haurà que anar a declarar i n'hi haurà una sentència, si el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana diu que se faci aquesta prova i en aquests paranys i en aquestes persones qualificades, sí, que diu... Sí.
Totalment que independents.
Entonces, si el xutxe diu que sí, se tindran que dir que sí, encara que la política diga que no. A veure si m'entens. Encara que la política diga que no, heu de dir en este moment, per això el títol, heu diu la justícia.
Clar.
Per això estic... Con...
Però jo... vostè dones compte que estarem en una situació de controvèrsia, perquè vostès portaran a cap aquestes pràctiques i la policia que està... Si el govern diu hi ha que denunciar-los, vostès es denunciaran. Això serà una catombe per a tots.
Anem a veure. Jo crec que el primer que...
A qui li farà cas els cossos de seguretat de l'Estat?
Jo estic convençut que els cossos de l'Estat van a fer-li cas a la justícia.
Imagines,
perquè,
imagines el que se tenen que veure...
Superior de justícia. El que és lamentable... Primerament, mira, el que és lamentable és que tu tinguis que aplegar a la justícia perquè no n'hi hagi entendiment entre dos parts. Quant a mi, el partit Compromís i companyia, a Ben Agarretia, ben dir, bueno, la guerra nostra en el PP està en un altre lloc, en una altra situació per guanyar les eleccions i estar ahí. Però que tinguin que ficar les tradicions, que el silvestrisme està igual, perquè el silvestrisme va guanyar una sentència quan no s'autoritza en el 2018. I ara resulta que demanen autorització i es diuen que no. Per què? Perquè la sentència era d'aquella autorització, no d'esta que demanen ara. I l'han tornat a recurrir. Pues al final tindrà que dir la justícia, dir-hi, escoltes, vostès estan burlant del poble i de la normativa legal. Ja està bé. Ja està bé.
Bueno, pues, després de que ocorrés això, hem sentit a Samuel Falomir i també vull dir-li que el dia 30, el mateix dia que ens fa aquestes declaracions Samuel Falomir, també l'alcalde de Vila-real, el titular és Benlloc exigeix a la Conselleria d'Agricultura que abandone la intransigència i autoritza les proves de cistella malla del parany. Paraules de l'alcalde, no ho tinc gravat i per això li ho dic. L'actitud de la Conselleria de l'Agricultura durant tots aquests anys és inadmissible i una vergonya. Això ho diu l'alcalde de Vila-real, José Benlloc. I imagines que el seu company, que està en València, està votant que lo que diu el senyor Benlloc i lo que diu el senyor Samuel Falomir no és lo correcte.
Jo interprete que d'alguna manera han menospreciat a aquestes dues persones. Aquestes dues persones representen als seus pobles i no n'hi ha que dir-ho. El nivell que tenen de defensar les seues tradicions, una és el tema del parany, i ells volen pues, d'alguna manera legislar pues, a favor dels seus ciutadans. El del és que estan en València, pues, o este senyor, pareix que estiga en el món de Yupi, no s'ha enterat, o està enfadat, o li passa per el forro que digui.
Clar, però sap què ocorreix? Que això és un grup polític que quan ven les eleccions el que se vota és aquest grup polític.
Correcte.
Vostè creu que a no res que estem de les eleccions això es passarà a facturar al Partit Socialista? A Unides Podem i a Compromís van units, és dir, Unides Podem diu no, Compromís diu no. Són fiels a lo que ells estan dient.
Correcte.
Val? Però el Partit Socialista no, tots no estan en contra o a favor. Vostè creu que això al Partit Socialista sí que li passarà factura?
Bueno, si li passa factura, jo estic convençut, en els datos que jo tinc, que és un ciutadà de peu, li passarà una factura, jo crec que no molt gran, perquè després a l'hora de votar pues tots saben que quan vas a votar des de l'alcalde del teu poble i tal i que qual i poc. Però sí que li costarà el lloc de la Generalitat perquè el que se va portar la morra ben gran és Compromís.
Clar,
se va portar la morra gran.
Però, Bora, és que a mi m'ho ha dit tan claret el que m'acaba de dir, és tan bo el que m'acaba de dir allò de clar, no hi ha ningú problema, Susana, nosaltres sabem el que vol i el que no el vol. Clar. En l'Alcora saben el que vol i el que no vol. I en Vila-real també. Entonces, En la Generalitat, el cap del Consell és Ximo Puig, que és socialista.
Sí.
És dir, les autonòmiques i les locals són al mateix temps. Entonces vol dir que se sí. Tacharà una...
Però mira, mira, Susana, un detall. Antes, jo recorde perquè parles amb la gent per el carrer i tal i que igual, i quan anava, agarrava el montó i dia, a veure, esta papeleta, que verdeta? Pues és del PSOE, papeleta del PSOE. Esta local, esta que és autonòmica del PSOE tal. I si coincidia les nacionals, la verdeta del PSOE tal i que igual. I votaven en les tres urnes, pues, que dia el PSOE, dia el Partit Popular, al partit que fora. Ara la gent s'ha de diferenciar. I la gent a la millor aplica al poble i diu, jo vaig a votar l'alcalde del meu poble perquè ha de fer-se cap a espada la meva traïció. El vote. Qui diu el parany, diu els bous, diu aquest tipus de traïció. I en València, com estan en contra, ni de conya el vote. I entonces, ells tenen que valorar aquesta diferència de vots a nivell intern, els vots que repliquen a nivell popular i a nivell provincial. Que crec que té que haver prou diferència, perquè, claro, si jo me solte un allí que no sap ni on té la mà esquerra, no i la dreta no perquè és d'esquerra, no sap on la té, i te solta una quantitat de barbaritats, pues indiscutablement, Susana, el tema és molt greu, i més que pa juergues. Qui no se'n va de juerga en els amics, o així, li diré ben lloc, tanca si les penyes, perquè les penyes en fet de tot són juergues. Ja, però si és el moment on la gent se disfruta, s'entrevista, i es esplaya. ¿Por qué? Porque lo diga un político de estos... No, mire usted. Lo primero que tiene que ver esto es pegar una
no, patada... No, y que lo atribuisca a un partido determinado.
Sí, pega una patada y lo al carrer, porque eso no val ni para anar, como aquí digo, a plegar olives ni garrofes. Eso no val para res, val para incordiar el poble, val para marchar el poble, val para hacer política contraria al poble. Y estaría así repetirme así el credo hasta más, perdón, la nit, diguen actuacions...
¿Vostè està més content o està més disgustat després de lo que... No, no parle del dia 29 que vostè se va assabentar de com estava la cosa, no. Vostè deguera acabar la comissió i li deguera enviar
tot,
què havia passat.
Ho tenia tot.
Val.
Gravat.
En aquell moment tenia una sensació.
Sí.
I avui com està?
Bueno, avui estic content perquè primerament ho dic públicament i ho diré que les comissions no valen per res. Primerament, en el 2018 mos donava la raó i la consellera se la passà per el forro, i és tant que el que mos havent donat la raó també l'haverà passat per el forro. El que sí que m'agrada és que se convocara esta comissió per al Partit Popular, que és la que convocà en el 2021, i la gent directament hagi vist quin nivell de polítics té davant. Això és l'important. Què són capaços de fer? Perquè quan tu no sap algo, pues s'informa, o li diu al company, vine tu, que tu estàs més enterat que
claro.
Jo, i defen això. Però el primer que hi ha que fer és dir, si així, a mi me diuen, és que en un dels escrits de la conselleria diu, és que anem a veure. Si vostès lleven la vareta i fiquen el cesto maya, ja no és tradicional. I jo me pare a pensar i dic, Dios mío, quina ment. No vull dir que el tio no sàpia, l'únic que passa és que aquesta persona sigui capaç de mentir. Home, jo recorde que en el meu poble, igual que passaria en Castelló, quan traurien les roques al carrer la cabalgata de tres festes, igual que en este poble, pues tenien tirats per els cavalls. Si avui tiren tractors o todoterrenos, com ha canviat ja no és tradició. Bueno, vostè aquí vol canviar, aquí vol enganyar vostè. Per això vindrà el tema de les eleccions, perquè la gent ja s'ha vist enganyar, s'ha vist defraudar d'aquesta gent. I més la gent del poble, la gent el que està patint, i la gent major, que per sort o de gràcia ja no comptaran perquè ja s'han anat a l'altre món i no han pogut disfrutar, o alguns en tall de jubilar-se per anar-se'n al parany, pues bueno, no poden disfrutar-ho simplement per el capritxo.
Quants parany s'han venut?
Bueno, pues parany que s'han venut serà una venut a muntó, és a dir, si estàvem parlant de la Comunitat Valenciana n'hi haurien uns 5.500 paranys en el seu apogeu. Avui en dia, uns s'han venut per voluntat, altres s'han venut per força. La força la podem determinar pues, perquè a lo millor ha agarrat la zona del pai, del parany, un pai industrial, o que la família l'hagi venut perquè l'abuelo no vaja i no puga caure. I s'oblida del tema del parany. Avui estem parlant que podem parlar en tota la comunitat pues, alrededor de uns 470 o més o menys contagis de paranxa. És a dir, que la reducció ha sigut molt, molt gran. El palo que aquesta gent li ha pegat al parany, inclús mentint tot el que han volgut, perquè...
Vostè pensa que aquesta tradició se tornarà... Mire, jo parlo de tradició, a lo millor, ara quan es comença a tirar-me fum del telèfon, aquesta tradició se tornarà a recuperar... Vostè té l'esperança de que se torni a posar tot en marxa i que se pugui recuperar?
Bé, anem a veure. Jo seria el més cínic del món si no pensarà que tinc possibilitats. Jo fic l'eixample, jo tinc dos vies de tren, un està al tren, cada un hi ha un tren. Este té un stop allà, que este ja no pot anar, que és el del Bisc. Este al Cestovall està parat, però té via. Jo vull fer-lo en marxa. Té possibilitats. Si no, com a la Triano, este té possibilitats. Si n'hi ha possibilitats, doncs indiscutiblement tinc que apostar per elles. N'hi ha una modalitat en França, que era la lloseta, i era el palet que estava, el cauia i atrapava l'animalet. Pues el xafava, el matava, el feria. I digueren, per què no podem caçar en la lloseta? Doncs pues mire vostè, sí. Agarraren, feren un forat i la lloseta l'únic que fa és de tapaora. No pressiona mal l'animalet.
Sí.
Si és el que tu vols de la teva espècie, l'agarres, si no, el soltes. I mira si és senzill, igual que passa en Mallorca, al final ten coll, que és en ret el tort, pues antes de temporada, se garren totes les instal·lacions, tanyos de tal, se precinten, se saben on estan i en cada puesto i en un control, com passaria també en el parany, i en aquest control se pot caçar. També te dic una altra cosa, que sí que n'hi hauria molta gent que s'agarraria i a lo millor se faria alguna instal·lació més que altra. Perquè quan hi ha alegria, quan hi ha possibilitats, la gent aposta. Jo estic convençut que sí, si no estaria així, Susana. Jo no estaria així perquè entre el temps i fent creure a la gent coses que jo ni mateixa crec. Si estic així perquè jo mateixa m'ho crec i puc transmetir-ho. Si no, jo no estaria així, enganyant a la gent. I mira que ha tingut ofertes ja de fa anys, igual que d'enguany, polítiques. Però Miguel Ángel té el parany i Miguel Ángel, si el parany s'acaba, ja ho deixo tot perquè me demostrarien políticament que no han sigut considerats la gent del poble, la gent de peu, i si es queren, pues bueno, i a sogar un altre humbo, pues, si la dava permetiria, me ho pensaria, i si no es pot, me dedicaria a disfrutar del parany. Així no consona.
Pues ja sap, Miguel Ángel, la casa l'he posat a la huerta, Miguel Ángel Vallarri, espere que no tarde en vindre per a dir-nos que ja té la fecha d'eixa prova.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Mis ojitos negros se me están clavando otra vez. perderte, perderte después. Como si fuera esta noche la última vez. Como si fuera esta noche la última vez. Verbena. Verbena.
Estás a la 92.2 FM. Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654. Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Quédate para siempre, ando un poco perdido. Que quiero pasarme esta vida contigo. Te pongo carita de bueno cuando quiero mambo. Viniste de tranqui y se está liando. Tus ojitos negros se me están clavando otra vez.
Clar, ens ve al cap les empreses. Volem saber de quin volumen. O sea, de quin volumen estem parlant, d'empreses, si són mitjanes, grans, menudes, per a qui va dirigida aquesta oficina i com que volem que ens ho expliquen. Anem a parlar amb el regidor Vicent Bou. Molt bon dia, regidor.
Molt bon dia.
Quan parlem de la creació d'aquesta oficina per ajudar a les empreses, de quines empreses parlem i com se'ls pot ajudar?
Pues parlem de totes les empreses, no? Des de les empreses més grans fins a tots els autònoms. El que volem en aquesta oficina és fer la vida fàcil a les empreses autònoms, xicotets empresaris, grans, mitjans, que estiguen en onda, no? Podem ajudar-los a dinamitzar tots els seus tràmits, a dinamitzar totes les seves urgències, les seves queixes, les seves necessitats. Volem que tot el món que aposte per posar una empresa en onda tinga moltes oportunitats, no? Perquè l'única preocupació siga que la seva empresa vagi bé i no siga estar batallant en l'administració, no? Volem fer-ho fàcil. Volem fer-ho fàcil per a tots els que vinguin a onda a crear treball, a crear llocs de treball, a crear al final el que és riquesa i el que és progrés per a la nostra ciutat. Mm.
Ens agradaria que ens posara un exemple farragós, molt, i un exemple que el pot resultar a una altra empresa també farragós, però per falta de personal, sap el que me referisc?
Pues molt fàcil, pues, per exemple, llicències d'obra, llicències d'activitat, Pues, hi ha empreses, sabem que hi ha ajuntaments i administracions que tarden molt de temps en dur a terme aquests tràmits, i així no, o sigui que volem estar en aquesta oficina, reunir-se, ficar en comú des de diferents àrees de l'ajuntament aquests temes i intentar donar-los la major brevetat possible, no? Des dels terminis oportuns, o per exemple qualsevol persona que diga, mira, davant de la meva empresa tinc aquest problema, l'asfalt no està en bon estat, o tenim aquesta qüestió, nos volem més llum pública, volem més no sé què, volem que hi hagi canvis de seguretat, volem aquestes suggerències, tal. Pues, gràcies a això ens ho fan arribar, es donem aquesta via de comunicació molt més ràpida. Per a què? Pues per això, perquè volem que els empresaris, xicotets o menuts o grans, no, se centren en el seu negoci, no? Centren en que el seu negoci es vagi bé i que l'administració siga un company de viatge, no? Nosaltres volem estar ahí per ajudar i no per a ficar traves a les empreses, que al final són les que creen la riquesa i creen els llocs de treball, no? Entonces volem que sàpiguen les empreses de tot tipus que en Onda sempre tenen aquesta col·laboració de l'administració, sempre anem de la mà per a que el seu negoci funcione.
Mire, sí, el gran escollo está ahí en ISES, en vez de dedicarse en lo que es ISE Motor Econòmic, que es la empresa, dedicarse a este tipo de cosas que ens fan retardar lo que es ISE Motor Econòmic. Com que la empresa es diu Acceleració, ¿no? Es una oficina que accelera, y diu que está formada per una comissió de àrea d'urbanisme i de desarrollo local, aixina com un equip de tècnics experts que mantenen, segons diuen vostès i afirmen, un contacte directe constant en les firmes, és a dir, en les empreses que hi ha en Onda.
Efectivament, sí, està formada per tècnics de diverses àrees de l'Ajuntament, sobretot les més involucrades en el que té a veure amb el tema de llicència i totes aquestes qüestions. I després sí que és veritat que des del servei de prospecció d'ocupació sí que tenim un contacte directe amb les empreses. Les empreses tenen via directa, de fet, tenen un correu, no? I tenen telèfon, i tenen una persona que es dedica a estar en contacte amb les empreses, i en les empreses mostren les seues necessitats, no? Però de tot tipus, necessitats formatives, necessitats, el que estem abans dient, no? De dinamitzar qualsevol tràmit. Tot això tenim un contacte directe i simplement ho fem, però que estàvem dient abans, volem fer la vida fàcil a la gent, no? Creiem que és una forma de dirigir les administracions públiques, que és la de no ser un problema, la de no ser els protagonistes, no? Nosaltres simplement volem ser aquesta ajuda que estigui ahí per a quan faci falta, per a qualsevol, és el cas per a empresaris, però també per a qualsevol ciutadà d'Onda, no? Volem això, volem acompanyar a la gent i volem que sàpiguen que l'Ajuntament sempre estarà ahí per a solucionar els seus problemes i per intentar millorar també el dia a dia de tots els onders. I simplement en aquestes oficines, en aquesta acció en concret, que volem és això. Volem que els empresaris d'Onda s'entren en crear ocupació, en crear riquesa en la nostra ciutat i nosaltres fer-li el més fàcil possible.
Pues mire, sap que és la frase típica que sempre es diu quan estan a muntar una empresa gran, xicoteta o menuda, diuen: val, però a més, clar, és que l'Ajuntament en demana, és que l'Ajuntament en diu, i això és una bona manera de que vostès, que estan dins de l'Ajuntament i són els que articulen tot això, entenguen i ja ens donen, o els diuen, hem deixat de ser un problema, no, regidor?
Efectivament, sí, que és el que vos estava dient, no? Creiem que l'administració pública, en aquest cas l'Ajuntament d'Onda, té que ser un company de viat, no? Que sàpiguen sí, tots sí. Que quan es fa falta estar ahí, però que no sigui una pedra en el camí, no? Que volem explicar-ho fàcil, volem que la gent sàpiga que l'Ajuntament sempre estarà recolzant el teixit empresarial, sempre estarà donant solucions ràpides, dinàmiques, a les necessitats de les empreses, dels autònoms, de les pimes. I el que volem és això, no? És oferir tots els nostres recursos per a millorar el dia a dia de la gent, no? I també pues, fem les ajudes a la contractació, no? Que donem també bonificacions i incentius per contractar la gent d'Onda. Vull dir, tenim moltes propostes, moltes línies d'actuació que van enfocades en la creació d'ocupació. Creiem que això és la nostra feina, no? També fer que la gent d'Onda pugui trobar un treball, pugui estar ocupada, i volem seguir en aquesta línia treballant, no? Volem fer que Onda sigui una ciutat d'oportunitats, i per això fiquem en marxa esta oficina, que la dinamicem i estem ahí treballant a diari per aconseguir-ho.
És una forma de crear aquestes aliances. Regidor Vicent Bou, moltes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara se n'anem a la localitat B. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. I ara tenim amb nosaltres a un membre de la Comissió de Festes del barri del Progrés de la ciutat de Vila-real. Ja saben, esta recuperació que estan fent de les festes després de la pandèmia, d'aquestes festes de barri. Bon dia, José.
Bon dia, bon dia.
Aquestes festes són de l'1 de juliol i duraran fins 10 de juliol, és així, no?
Correcte.
Les festes són en honor a la Virgen de l'Amor Hermoso.
Correcte, és així.
Van començar, com vostès han sentit, el fin de setmana passat. On va tindre divendres i dissabte Pa i Porta en una actuació musical o un grup de gent de la zona, no?
Sí, nosaltres sobretot el que volem és que la gent de potenciar el que són els grupers així de la zona, no? O sigui, de Vila-real, Castelló, Almassora, Borriana...
De la província.
Correcte.
Que la gent
participe, no? Que la gent participe, sobretot, és el nostre objectiu.
Donar-los, d'alguna manera, esta visibilitat, fer-los ixa finestra en que siga en un barri que on vostès poden contratar i ells puguen tindre ixe escenari per a poder mostrar que ells també són uns artistes, no? A mi em sembla això molt bona aposta, per part vostra. Jo suposo que a tot el món els agradaria poder tindre o declinar-se per la gent de la zona.
Sí, sobretot, a part de lo que són els grupets, nosaltres lo que volem és que la gent del barri de totes les edats, siguen xiquets de 5-6 anys, la gent major del barri, que hi ha molta gent major, puguen participar en quantitat d'actes que fem, no? Com són, per exemple, dissabte per la vespre van fer xocs infantils, el típic carrer de sacs, la corda, agarrar les monedes, no sé, fer participar a la gent, no? També van tindre la professor el dissabte al matí.
Sí, ara parlarem de lo que és la professor, que també em pareix que n'hi ha algo que m'agradaria preguntar-li. Però, per exemple, allò de recuperar aquestes tradicions que vostè suposa que quan era menut també les tenia.
Així és, no? Tot este tipus de festes de barri, poc a poc van perdent-se, no? I entonces la idea era recuperar-ho. Aquestes festes feia més de 15 anys que no se feien.
Ojo.
I dos anys antes de la pandèmia, com estàvem parlant antes, pues, quatre veïnes, quatre amigues, com aquell que diu, del barri, van dir, ei, per què no tornem a fer-ho? I poc a poc, en molt d'esforç, pues, aconseguim fer unes festes. Ara mateix anem a fer una setmana completa de festes, ja, en actes totes les dies.
Si li pareix, parlem d'aixos actes. La professor, que a mi m'ha semblat, quan vostè m'ho ha dit, en
no
honor,
me parles de vostè, per favor.
Quan tu m'ho has dit, José, en honor de la Virgen de l'Amor Hermoso, va ser a les 9:30 del matí?
A les 9:30 del matí. Sí.
I vostè me diu que va ser una professó molt bonica.
Sí, 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 vam fer primer el que és la missa, la vam traure al parc, i nosaltres tots els actes el fem en el parc. Tenim un parc en el barri Progrés, més conegut com a Melilla. La gent així en el poble el coneix més com a barri Melilla. Però sí, vam fer una improvisació en el parc, vam traure caires, va vindre el senyor cura, va fer la missa, i després vam fer el que és la professó per tot el barri,
sí.
La professó. En els donzainers, els demés, i...
Va estar molt emocionant. Voras, tu me dius, per tot el poble, claro, és que allò és pràcticament un poble.
Sí, la veritat que n'hi ha...
Moltíssima gent.
N'hi ha moltíssima gent.
En el Pa i Porta, per exemple, d'este dissabte i d'este diumenge, quanta gent calcula que devia anar a veure?
El divendres unes 300 persones, però bueno, el dissabte encara hi ha gent que treballa i demés, però el dissabte sí que n'hi ha més de 600 persones.
Bueno, al millor el divendres van anar a veure com estava i van dir, ei, pues està molt bé.
Sí, el dissabte... No?
Perquè era la prova de foc el divendres.
Sí, va ser un poquet el que és la inauguració, no?, de les festes. Però ja...
Per anar... No, lògicament, o la tradició, sempre te convida algú del barri que col·labora durant tot l'any perquè n'hi ha que recaudar fondos que se trauen.
Sí, nosaltres recaudem els fondos pues, bueno, en la col·laboració dels veïns, sobretot els veïns que col·laboren pues, com la típica loteria de Nadal, rifes, els comerços, també agrair els comerços de Vila-real que ens ajuden en el que són les propagandes que fem dins d'un llibre
de festes,
de lo que és la programació, fiquem moltes propagandes que... Ahí tenim que agrair molt perquè sí que és veritat que pràcticament tots els comerços on demanem i s'ajuda col·laboren. No?
Ojo, en l'esforç que han tingut que fer després d'estos dos anys de pandèmia.
Per això, si no és...
Tindran conveni l'Ajuntament, suposa?
L'Ajuntament ens ajuda. L'Ajuntament sí que és veritat que n'hi ha que agrair-los, no? Tant al consejal com a l'alcalde i tot l'equip que col·laboren moltíssim en el que són...
En tot el que demanen, es posen pes...
Suport per tot aquest tipus de coses. La veritat que els tenim ahí per el que faci falta i molt agraïts.
Pa i Porta divendres, dissabte i diumenge per el matí s'amanissen una altra volta el que és el parc perquè a migdia disfrutaran d'una fideuà, no?
El diumenge van fer una fideuà popular.
Quantes places?
Pues 200 persones van fer. Van fer una fideuà per 200 persones.
Previo pago de...
Realment no n'hi ha que pagar ni la fideuà ni la beguda. Tot això ho fica el que és la comissió. Simplement el veí el que fa és aportar un euro per que és una reserva de la caïra, no? Perquè nosaltres puguem tindre un càlcul, una orientació de quant hem que fer de 100, 150, 200, saber més o menys quanta gent que vindré.
Jocs infantil i festa de l'espuma.
Jocs infantil i festa de l'espuma. I va ser un dia prou completet.
Mire, per curiositat, a tots els actes dels caps de setmana... per si se va apropar algun polític d'ací de Vila-real, va a veure?
Sí, de fet, lo que és la professó, uh-huh. Van estar pràcticament tot l'equip de...
Tota la corporació municipal?
Correcte, correcte.
Bueno, pues...
Avui, a la tradicional Xulla, també vindran.
Sí, perquè avui, clar, això continua, i això és com en les festes de Vila-real, com avui és dilluns, què toca?
Pues este matí ja hem tingut a les 10 almorzar popular, que el veí que vulgui vindre, no del barri, o sea, aquestes festes no són només per la gent del barri, són les festes per tot el que vulgui...
Perquè coneguen el barri, que quizá pues, igual s'amplia després el barri per la germanor que n'hi ha,
tot
no?
Tot el que vulgui vindre pot estar convidat, no?, a vindre. I per 2 euros que fem, pues, bueno, tenien els seus bocadillers, la beguda i la típica partida al guinyó, o no. Fer un poc, com ha dit vostè, és fer germanor. És el que volem.
Clar. Dilluns, esta nit, Xulla.
La Xulla, com és típic en Via Real, dilluns toca Xulla. Entonces tindrem la Xulla i tindrem un duo musical patrocinat per l'Ajuntament, que mos ajuda en este cas, i mos patrocina un duo musical perquè amenitzi un poc la...
Claro, esa bona velada que tindran. Ui, Xulla... I les pròximes dies fins al diumenge, actes importants?
Tenim pràcticament tots els actes típics que se fan en aquestes festes, no? Com és l'empedrao per la nit, que tenim el dimecres.
Dimecres.
Tenim la torrada de sardina en sangria el dijous. El divendres per la nit tenim el que és el concurs de paelles.
Sí,
també.
Per la nit.
Per la nit. Hem canviat un poquet perquè siga per la nit, patir menys calor.
Sí.
I després tenim un altre grup musical.
M'acaben d'enviar un WhatsApp i me diuen que realment ho esteu fent molt bé i que els donen l'enhorabona.
Doncs pues moltes gràcies.
O sigui, l'acabe de rebre, vostè ha vist el telèfon al tic de barra.
Moltes gràcies.
I en seguida em diuen, doncs pues, això.
Serà algú de la comissió.
No sé. Doncs pues algú que deu de tindre el telèfon de la casa i us ho envia.
Gràcies.
Continuem, tenim la paella, era el dia...
La paella ho fem el divendres.
Divendres.
El divendres.
O sigui, que tindrem...
I en actuació musical també.
Dimecres en Pedrao, dijous...
Sardina.
Sardina, divendres.
Paelles.
Paelles. I pel cap de setmana que ve?
Pel cap de setmana tenim, per la vesprada, tenim un grupet per fer un tardeo flamenco, això que s'estila ara. Després farem...
També estem parlant tot el rato del Parc del Progrés, eh?
Tot ho fem allí.
Vale.
Tot ho fem allí. Tenim un torneo de futbol sala, que es comencem a les 10 del matí hasta que dure, ja n'hi ha 12 equipos apuntats, o sea, és un torneo...
Que per ser les posteries les han posat perquè venien festes o perquè ja no tenien més remei o perquè per voluntat pròpia.
Se necessita, se necessita les porteries perquè feia ja, bueno, això de la pandèmia i demés, pues, entre que no se podia juntar la gent i tal, pues, no se van ficar i ara pues, ha sigut el moment de ficar les porteries.
Per tant, ja podran jugar i fer-hi.
Ja podran jugar.
I se torneix, de quant... és un torneig continuat hasta que...
Tot el dia. De fet, són 12 equipos, van cruzant-se i hasta que la final pues, arriben... Calculem que serà perquè ja l'he deixat les 8 de l'esprà.
Bueno, pues jo crec que fan unes festes molt lluïdes, eh?
Sí, esperem que sí. De fet, la gent està col·laborant amb un to i de moment estem molt contents. Acabem de començar, com aquell que diu.
Bueno, però és que quan se'ls comença i s'agarra una bona... un bon impuls. José Monsonís, membre de la Comissió de Festes, moltes gràcies per haver estat aquí.
Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de fer públic aquestes festes i que la gent pugui vindre i no res, agraïda a tot el món que està col·laborant.
I conèixer i ser meravellós barri del progrés.
Moltes gràcies. Trying to say, 'cause you and me, we go like sex and lemonade, step by step. You know you get me through the day, 'cause you and me, we go like sex and lemonade. Like sex and lemonade. Don't hold back,
Cause I've been feeling you for minutes. Babe, my heart's under attack. So baby, know that I'm on track, ay, to falling down in love with you and getting down with all your moves. Oh, oh, not thinking about the pain. Oh, oh, so tell me what you say. Day by day, that's all that I'm trying to say. Cause you and me, we go like sex and lemonade. Step by step, you know you get me through the day. Cause you and me, we go like sex and lemonade. Oh, oh, oh.
Estás a la 92.2 FM.
Grupo Cooperativo Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal. La caixa del nostre poble.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Torna a l'Esportiu Bàsquet Villarreal. Disfruta de les activitats que han preparat per al mes de juny. Gaudís del campus de tecnificació e iniciació al món del bàsquet per a jugadors de totes les edats i sense importar nivell. Fes la teua inscripció a la web del club www.ebvillarreal.com i passa-ho bé amb l'Esportiu Bàsquet Villarreal.
I a ver qué
agricultor, controla totes les espècies de àcaros de tus cítricos con Dinamite, acaricida de Certis Belchim de màxima eficàcia que controla todo el ciclo biológico de los ácaros y es respetuoso con la fauna auxiliar. Dinamite tiene un modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis Belchim trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
¿Ganes de tornar a viatjar? Aeroport de Castelló. Vola i gaudeix d'una escapada a Sevilla. Dos connexions setmanals des de Castelló. Viatjar és senzill. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Et presentaràs a la prova de valencià el 15 d'octubre? El Centre Carles Salvador llança cursos de valencià a Villarreal. Informa-te en el nostre web o telefona al 96 315 7799. Aconsegueix per fi el títol de valencià. Som el centre de referència. Nosaltres t'hi ajudarem.
Se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco, y yo solo sé que montaron. Mami, tú estás bien salvaje.
faltan los pilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. En mi casa se remate. No fuimos low key, callados sin dar detalles. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Y esto es.
I ara tenim nosaltres a Pepe Llobellés, vicepresident d'ALIP. Bon dia, Pepe.
Bon dia, Susana, i bon dia a tota l'audiència.
Mira, jo aprofito ja que el tinc així, ho he eixit els datos estadístics del Servei Públic d'Empleo Estatal, el SEPE, i ens ha dit que, bueno, que hem pujat, bueno, com ja esperàvem, sobretot el sector servici, tots els sectors, menys l'agricultura.
Bueno, no deixa de ser normal, perquè és el mateix que en els mesos d'octubre, novembre, desembre, en plena campanya, ahir baixa el paro agrari i ara entrem en una època en la que en les calors, etcètera, etcètera, pues, disminuís en la citricultura, bàsicament, disminuís prou les faenes o les ganes de fer-les i no deixa de ser un valor relativament lògic. Igual que és lògic en aquests moments pugen els serveis perquè el turisme va més i en el mes de setembre o octubre n'hi haurà un augment de l'atur en això sector.
Claro, això jo he arribat a la conclusió de com que la citricultura, que és a la que més ens dediquem, evidentment ara no és el temps, però sí que vostè recorda que quan s'acabava el temps de la collita també hi havia collites d'altres coses en aquesta zona que ja no existissin, no?
Sí, estem parlant de fa prou de temps, això. La veritat és que si mirem, per exemple, el terme...
Però si la terra està igual.
El terme de Vila-real, de tot el suelo agrari,
claro,
pràcticament el 97% és cítrics. N'hi ha quatre garroferes, quatre oliveres, algo de horta, molt poqueta, i pràcticament res més. El per què? Pues, perquè la producció de tots aquests cultius... van aparèixer els invernaderos, per exemple, i tota la zona d'Almeria i la costa de Granada, etcètera, etcètera, pues van anar apoderant-se de la primera temporada i després, quan entràvem en segon temporada, pues ja estava el resto d'Espanya que també feia tot tipus de producte. Però està clar que en Vila-real això pràcticament ha desaparegut.
Clar, si parlem, no parlem de Vila-real, parlem de tota la província de Castelló, perquè vostè sap que són seguits, doncs, bueno, gràcies a Déu i gràcies a lo bé que ho fan des de tota la província de Castelló, perquè són un referent i ara ho abordarem perquè són un referent.
I avui ho fem en castellà, només, en València, només per la província de Castelló, quan normalment ho fem en castellà, perquè este programa el seguís tota Espanya, pràcticament.
Jo quan vulgui ens canviem d'idioma, perquè, clar, si a nosaltres ara, des de fa un temps ja no ens compensava per els costos que teníem nosaltres plantar altres coses, val? Avui ens hi serà més rentable, nos saldrà més rentable, en vez de tenir un árbol de naranjos, tenir una placa solar?
La verdad es que el tema de la rentabilidad hay que mirarla desde muchísimos aspectos. ¿Qué estamos hablando? ¿En plan egoísta de una persona que no quiere agricultura, que tiene el huerto abandonado? Pues evidentemente una alternativa es alquilarlo, igual que lo han arrendado. Para continuar la producción agraria, pues se arrienda o se vende para cualquier otra cosa. Pero digamos que no es un tema de rentabilidad única y exclusivamente, sino que el problema es muchísimo más serio.
Claro, pero cuando hablamos de este tipo de cosas, al final, si no en esta generación, en la próxima, acaba siendo un problema de rentabilidad. ¿Por qué? Por eso supongo que hemos cambiado de idioma, porque esto nos puede ocurrir también a nosotros, lo que ha ocurrido ya en otras comunidades autónomas, donde hay unas grandes extensiones de placas solares, porque hoy el coste de la citricultura, ¿en cuánto se ha incrementado? ¿Se acuerda que hablábamos cuánto nos cuesta ahora poner la naranja en el mercado?
Mira, por ejemplo, un producto como el gasoil B, que es el que se utiliza básicamente en agricultura, en diciembre del 2020 el precio del litro era 0,4831 euro.
¿En el 2020?
En diciembre del 2020. En diciembre del 2021 era 0,67 contra 0,48. En julio del 2022 es 1,749.
Sí, sí.
Es decir, ha habido un incremento del 262%.
El gasoil, que tema gasoil y gasolina lo sufrimos.
No, pero es que es mucho más importante el gasoil B, 262% respecto al gasoil, que todos sufrimos. El gasoil ha subido un 156%. El gasoil agrario, el 262%. Es decir, ha subido muchísimo más. La luz al final depende del contrato que tenga cada uno, de cuándo caiga, pero, por ejemplo, en una sociedad de las importantes de riego localizado de la comarca.
Sí. Una media, hágame una media.
Pues entre un mínimo de un 90% y un máximo de un 260%.
Se ha incrementado
el coste de la energía eléctrica.
¿Qué dicen? Bueno, ¿y a la agricultura en qué afecta?
Al agricultor le afecta el que, por ejemplo, ha afectado también...
Riego localizado.
En el riego localizado, aparte de la energía eléctrica para el agua, estamos utilizando fertilizantes. Los fertilizantes nitrogenados, independientemente de que hay algunos de ellos en los que no hay ni stock ni fecha de reposición, que es grave, es decir, que han desaparecido del mercado, que no llegan a la agricultura, tenemos unos incrementos del orden de un 100%. ¿Cómo repercute esto en una sociedad de riego respecto al coste por anegada? Ha habido un incremento del orden de unos 60 euros por anegada, 15 de ellos repercutidos por la luz y 45 por el tema fertilizantes. Esos 60 euros representan un incremento de un 15% solo como consecuencia de fertilizantes y energía eléctrica. Si nos vamos a un producto muy utilizado como el famoso glifosato,
sí,
el glifosato ha tenido un incremento del orden de un 200%. Estamos hablando de que el IPC está subiendo un 10%.
10,2.
Nos echamos la mano a la cabeza porque ha subido dos dígitos y estamos hablando que en el mundo agrario los incrementos son del orden de un 200%. Entonces, la verdad es que la situación es absolutamente insostenible porque al mismo tiempo esa tormenta perfecta hace que los productos, y no estamos hablando de las naranjas, sino los productos agrarios, podemos hablar de melones, podemos hablar de sandías, la sandía se ha hecho famosa porque es un producto de lujo. Va una persona a comprar a cualquier lineal y le está costando una sandía 10, 12, 15 euros, cuando al agricultor, si la recoge, le están pagando del orden de 10 céntimos el kilo. Es decir, no llega al euro, que los 60 céntimos que le pagarán al agricultor por ese producto, al consumidor le está costando del orden de 10, 12, 15 euros. Eso es muy difícil de explicar, pero
bueno, no,
a mí me gustaría dar una opinión muy particular. Esta es la tormenta perfecta que se está ocasionando a base de buscar aquella independencia en lo que no tenemos, por ejemplo en la energía, buscar esa autonomía energética, y estamos perdiendo la autonomía alimentaria. Al perder esa autonomía alimentaria, ¿qué está ocurriendo en España, que los productos primarios se están quedando en los árboles, se están quedando en las parcelas, porque simplemente la importación de productos de países terceros fabricados y producidos por multinacionales en las condiciones de aquellos países están entrando con todas las bendiciones de las autoridades europeas y españolas, están inundando el mercado español, pero no para que el productor de aquellos países se beneficie o el consumidor europeo se beneficie. El consumidor europeo cada vez es más esclavo de los precios que le imponen, y además llegará el momento en el que solo con que haya cualquier anomalía, cualquier cuestión geopolítica en el que haya un cierre de fronteras o un problema con alguno de estos países que de los cuales estamos importando masivamente productos, resultará que se han cargado todo el sistema productivo alimentario europeo y al final, Susana, padeceréis hambre.
No, no, pero para eso están ustedes, para seguir recordando a estas grandes superficies que al final los que decidimos comprarlo o no somos nosotros, y para denunciar, por ejemplo, que en el aguacate del Perú habían encontrado, ¿cómo se llama? ¿Cadmio?
Sí, cadmio.
Cadmio.
Cadmio. Bueno, esa es, digamos, una constatación más de que cuánto entra que no se detecta. ¿Y hasta qué punto?
Bueno, pero hasta hace poco tampoco.
¿Y hasta qué punto la confianza del consumidor respecto a esas importaciones debe ser la que es? Cuando al mismo tiempo nos encontramos que el productor español, peleando y buscando alternativas de rentabilidad a algún producto, se ha puesto, entre otras cosas, a cultivar aguacate. Ha cultivado aguacate y el aguacate, que era el oro negro o el oro verde, decían, porque tenía una cierta rentabilidad, como años atrás el caqui, en estos momentos esas importaciones han hecho que prácticamente desaparezca la comercialización del producto español. Ahí a mí me gustaría en este momento el agradecer la respuesta concretamente, y perdona que lo diga
no,
con
no,
nombres
pública,
y apellidos.
Pública. Aquí en esta casa se ha puesto la foto de en Carrefour. Habían aguacates donde ponía Origen España, y concretamente
Origen
se pusieron en contacto con ustedes, con su asociación, para ver cómo se podían adquirir y para llegar a un acuerdo. Esto ha sido por la lucha constante que ustedes han tenido, han denunciado.
A mí me gustaría el decir a toda la opinión pública que se ha hecho una primera prueba con una variedad de la Lambhast,
sí,
que no es una variedad cultivada en la Comunidad Valenciana básica y fundamentalmente, que no es importada de ningún sitio, que tiene todas las garantías fitosanitarias, medioambientales, de respeto a los trabajadores, etcétera, 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 que tanto nos exigen y tanto debemos cumplir.
Exacto. Más que nos exigen, es lógico que se cumplan. Sí que es cierto que después
Se ha hecho una prueba. Esa prueba, la verdad es que de los lineales ha desaparecido enseguida. Está presente en todos los centros Carrefour de la provincia de Valencia y de la provincia de Castellón, salvo Vinaroz, porque está atendido por otra plataforma de logística, en definitiva. Y hasta que exista aguacate valenciano, hay, digamos, una idea.
Está la prioridad.
Hay una idea de seguir trabajando con aguacate valenciano. Cuando no hay aguacate valenciano, pues trabajará con el aguacate que tengan que trabajar para dar al consumidor el servicio que necesita.
La pregunta que lanzaban ustedes a las redes después de que informaran sobre el cadmio, es, ¿vas a seguir comprando en las grandes superficies sin comprobar en la etiqueta que se trata de un producto español con todas las garantías para tu salud? Bueno, pues que sepan que en el único centro comercial o gran superficie donde se está vendiendo el producto de aguacate valenciano es en Carrefour.
Exactamente.
Quería tocar otro tema, Pepe. Usted me dijo, tocaremos el tema... Sí, era el de las plataformas de los solares y el de cómo se habían incrementado los precios. Por lo tanto, misión cumplida. Supongo que la gente que lo quiera entender nos habrá escuchado y...
A mí, respecto a, las placas solares y a los huertos solares, me gustaría el hacer una reflexión.
Sí.
Básica y fundamentalmente. Yo quiero montar una industria de carpintería, una banistería, cualquier cosa, y me determinan que hay unos polígonos determinados, que hay unos sitios concretos y determinados en donde tengo que desarrollar mi actividad.
Sí, sí.
El decreto ley 14/2020 del Consell de Medidas para Acelerar la Implantación de Instalaciones, también cuando habla de la localización y dónde se debe localizar, pues prioriza su implantación, entre otras cosas, así como en suelos de baja capacidad agrícola.
Claro.
En cambio, a la hora de la verdad, hay una autorización de implantación en suelo no urbanizable en la que el pronunciamiento es de un órgano competente, en la que sobre un número determinado y concreto de parcelas de suelo no urbanizable se puede llegar a autorizar. Entonces, mi reflexión es muy simple. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que crezcan como hongos en esta parcela sí, en aquella parcela no, los famosos huertos solares, hasta que dejen de ser rentables y entonces nos encontraremos con que eso que dicen que es ecologismo, porque es obtener energía, sin duda, a partir del sol?
Sí.
No perdamos de vista que si se está colocando en aquellos suelos que son agrícolamente los mejores, estamos quitando algo que también es ecología, que son toda la agricultura desarrollada sobre esos suelos. Y desde luego yo lo que creo que la sociedad tendría que empezar a requerir ya de nuestras autoridades es que si hay que hacerlo, que habrá que hacerlo, porque evidentemente
claro, pero
hay una dependencia.
Usted sabe que un edificio se reviste de una capa cerámica en este momento que ya hace placa solar y no está interfiriendo en otras cosas.
Pero y lo que haya que hacer como placas solares en los famosos huertos solares, que se estipulen unas zonas, como dice la propia norma, que tengan un valor agrícola.
Que se cumpla la ley.
Que se cumpla la ley. No, es que la ley se cumple. Porque, por una parte, dicen eso, y por otra, que hay un pronunciamiento del órgano competente que puede llegar a autorizar el que se implanten en unas parcelas concretas y determinadas de suelo no urbanizable. Donde yo no puedo colocar una discoteca, sí que puedo colocar otra actividad industrial como son las placas solares.
Pues le seguiremos la pista. Si esto no está bien, lo volveremos a denunciar, porque a ustedes todo lo que tocan se les hace realidad. No me pregunten cómo. Pepe, yo muchas gracias por haber estado aquí.
A ustedes.
Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía. Historias que la gente no olvidó y que me recuerdan cada día. Si llegué vivo aquí no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran de envidia.
Estás a la 92.2 FM.
¿Ganas de volver a viajar? Aeroport de Castelló. Este verano vuela y disfruta de una escapada a Sevilla. Dos conexiones semanales desde Castellón. Viajar es sencillo. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir de l'1 de juny, de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 6 de juny, de 5 a 8. Recorda que totes les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Villarreal. T'esperem!
Bueno, i si parlem del que passa així en la província de Castelló, recordem que el centre penitenciari Castelló 2, Albocàsser, està ja fa un any sense neteja. Així en esta ràdio ho hem denunciat diverses voltes. Ens ha parlat sempre el delegat sindical que portava el tema, com ja vostès saben. Esta volta és Carles Mulet García, el senador designat per les Corts Valencianes, els que fa esta pregunta i la fa en el Senat. Nosaltres hem volgut saber, hem tingut curiositat de com l'ha arribat a les seues mans i fins i tot tindré que arribar a preguntar-lo en el Senat. Molt bon dia, senador.
Hola, bon dia.
Com arriba este problema de la província a les seues mans?
Doncs la veritat és que fins a fa uns pocs dies no era coneixedor de la notícia. Entonces, tanta informació que hi ha coses importants com aquestes que no es aplega per la motiu que sigui. I va ser arrel d'una conversa telefònica que vaig tenir un responsable de UGC, un sindicat, bueno, no sindicat perquè no és el sindicat, no? l'Agrupació Unificada de la Guàrdia Civil, que estàvem parlant d'altres temes i me comenté per damunt el tema com si jo fos coneixedor, perquè no sabia res, i automàticament me van passar tota la documentació i vaig veure que era un tema gravíssim, no? Vam acordar en l'agrupació de la Guàrdia Civil demanar explicacions al govern, no? Perquè és una situació insostenible.
Pues mira, han sigut els funcionaris de Castelló, del centre penitenciari, els que ens ho van posar en contacte amb nosaltres. Però coses com que, per exemple, anaven visites i com que no podien utilitzar el bany d'allí, havien de fer les seues necessitats en l'exterior de la presó.
Clar, és molt vergonyós, perquè si estem parlant d'això d'una contrata que fa un centre públic com és un centre penitenciari com el d'Albocàsser, i aquesta empresa a la qual se contraten no paga les hores extra que fan moltíssimes als treballadors i treballadores, estos se queixen, fan dies des de maig de l'any passat, alguns dies sense treballar, de repent veuen que no val per a res i entren en una indefinida i estem ja en un any sense cap tipus de resposta. Això ha ocasionat que ni el centre com a tal ni les pròpies instal·lacions de seguretat que estan gestionades per la Guàrdia Civil, portem un any sense que això, cap empresa estigui netejant-lo, i no únicament que estigui netejant-lo, ni que compre material. Estem parlant de que la pròpia Guàrdia Civil ha de comprar el material de neteja perquè allí ningú la porta, no? Això també s'hauria de fer reflexionar de quin tipus de seguiment fem des de l'administració en aquest tipus de contractes quan volem externalitzar-lo tot, perquè en teoria és més rentable i més econòmic. Estem parlant d'empreses completament irresponsables que maltraten els treballadors i que no donen el servei, i així pareix que no hi ha cap tipus de responsabilitat, i també volem que se depuren aquestes responsabilitats.
Clar, vostès han fet la pregunta per escrit, quan sabrem més o menys aquesta contestació?
Sí, en teoria són 30 dies el que té el govern, perquè sí, clar, si s'acumulen moltes coses curioses, no? Com que això, la Guàrdia Civil porta un any netejant les seves instal·lacions, pagant ells el material de neteja, tot el material, i així, clar, productes químics que no tenen tampoc cap tipus de formació, no tenen cap tipus de prevenció de riscos laborals, o estem parlant que les restes de les instal·lacions són els propis interns que estan netejant-los. Això també és quin tipus de contracte tenen, quin tipus de salari tenen, quin tipus d'horaris tenen, quin tipus de formació tenen. I sobretot això volem que ens donem explicació, i sobretot perquè això, aquesta falta de resposta, portem un any, i en un any no hem tingut temps suficient per a resoldre aquesta situació ens pareix molt, molt escandalós, molt vergonyós, i els que dius, clar, no és únicament la gent que està allí, que està en unes condicions de salubritat, la gent que va de visita, que se deu una presó que es costa molts milions d'euros a l'any de mantindre, que portem un any sense netejar i allí no passa absolutament res.
Clar, perquè a més, esta, vostè parlava dels productes que han comprat, que pot ser siga el menys greu, però aquests diners d'on s'han tret? És a dir, l'empresa de limpieza corre en aquests gastos i en aquest cas hauran tingut que fins i tot traure diners d'ells mateixa.
Sí, sí, la Guàrdia Civil està comentant-nos que, clar, que són 49 Guàrdia Civil, és el que hi ha d'allí, que són prou gent. L'ús diari dels serveis, pues, normal, si no tens nets, són, al final no pots ni utilitzar-lo, i són ells que estan pagant de la seva butxaca des de fa un any la compra d'aquests productes, que dius, bueno, és una quantitat... la que sigue, no? Però és que és completament increïble que sigui passant això, no? Damunt, que tens que netejar tu, que no és cap problema, o sigui, tots netegem les nostres cases i a ningú se li cau res a menys, però és la falta de consideració total i de respecte que se té per part de l'administració, almenys, és el que diuen ells, almenys que es paguen els productes que estem gastant, encara que no la solució, que netegen ells i que ho estan fent i que, bueno, que totes les persones és una activitat digna comuna, el netejar els serveis, no? Però almenys que tinguin la decència d'aquests diners que estem rascant-nos de la butxaca que se paga, no? Perquè se li ha pagat una contrata a una empresa que no ha fet la seva funció.
Clar.
I així no passa res, i mentre és a pagar-ho des de les nostres butxaques, els treballadors, no? La Guàrdia Civil, és increïble.
Clar, quina responsabilitat té una empresa quan té una licitació que l'ha guanyada en un concurs, però a d'ella ja se li hauran ingressat la quantitat econòmica per prestar aquests serveis, se li posa el personal de vaga, però jo el que entenc és que aquesta empresa està obligada a posar persones per a fer aquesta tasca, perquè per això cobra aquesta empresa, no?
Clar, però moltes vegades també això, com fan ofertes públiques temeràries a la baixa, i al final tu acabes contratant l'empresa que més econòmicament ho fa, sense mirar les condicions laborals dels treballadors, perquè s'imaginen que serà això, ha sigut l'empresa més econòmica la que va optar aquest contracte, retallant segurament en personal, i aquest personal té que fer més hores de les que estaven previstes, i si hores no se paguen, clar, i quan la gent està explotat, és més darrere més, dius que no estan pagant, és quan hi ha aquesta reacció. Per tant, hauríem de fer un pensament també en les contractes públiques, com se fan, i que el tema del... d'això, que mai se pugui pagar baix d'un conveni, i sobretot que es tingui molt, molt en compte si els preus són temeraris o no són temeraris, si les condicions dels treballadors són o no són, i sobretot ara que ha incomplit, que hi ha alguna repercussió immediata, no? Que s'anul·li el contracte, perquè no tenen que estar allà, hi haurà un buit legal ahir, que encara no serà anul·lat, per això no hi haurà una nova empresa que pugui optar i que se desbloqueja, perquè un any és molt de temps per a una situació com aquest tipus. És que no és una oficina, és que estem parlant d'un centre penitenciari amb tota la gent que hi ha dins i la gent que està treballant, i per això faria falta més agilitat i sobretot de pura responsabilitat. Si la empresa ha cobrat i no ha donat el servei, doncs això, ja, òbviament se tenen que tornar. Això, tot això, i plantejament que fem forma part de la bateria de preguntes que hem fet, no? Què pensa fer per a depurar responsabilitats, per a recuperar diners, per a compensar els treballadors, per a que els propis interns que estan netejant la zona no siguin també, de nou, un material explotat que no puguin utilitzar aquesta gent com a excusa per a no licitar-ho i no ofertar llocs de treball dignes. Hi ha moltes qüestions que pensem que s'han de resoldre.
Pues Carles Mulet, senador, moltes gràcies per haver intervenit. A veure quan ens donen la contestació i puguem fer-la pública.
Esperarem i tant per temps la tinguem, vos la facilitarem.
Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Víctor, ¿sabes cuándo volveremos a ver un partido de fútbol en el Estadio de la Cerámica?
Pues no sé, espero que muy pronto.
Anda, acompáñame. Tengo que renovar el permiso de conducir en el centro de reconocimientos de conductores y cazadores que está al lado.
¿Estará abierto?
Seguro. Están desde hace 30 años en el mismo sitio, de lunes a sábado, gestionando todo tipo de carnets, de conducir, armas, animales potencialmente peligrosos, etc. Se adaptan a nuestra necesidad, en unos minutos y sin esperas. Tienes tu permiso renovado. ¡Vale la pena ir! Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Vila-real, calle Almazora 11. Pide cita en el teléfono 964
956-2632.
Tú y tu nuevo coche. Con el préstamo motor de Grupo Cooperativo Cajamar, elige tu coche ideal y nosotros nos ocupamos del resto. Descubre las opciones que tenemos para ti. Haz números con el simulador y lo verás más claro. Infórmate en grupocooperativocajamar.es o en nuestras oficinas. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal. La caixa del nostre poble.
Bueno, i cal recordar-los que encara que l'estadi de la Ceràmica estigui en obres, el que està al seu alrededor segueix funcionant, com és lo del Centre de Reconeixement Metges de Villarreal, on se poden veure, ja saben vostès, certificats metge per a distintes llicències, carnets de conduir, permises d'armes i la tenència d'animals potencialment perillosos i també el govern d'embarcacions de recreo i infinitat de coses més. Estan de dilluns a divendres de 9 a 12 i dimecres, dijous i divendres estan de 9 a 12 i de 4 a 8. També els dissabtes estan de 8, de 9 a 11 del matí. Ja saben, en Villarreal, el Centre de Reconeixement Metge en el carrer Almassora número 11. Si ho necessiten, està al seu servei. Les 2 del migdia, les 2 i un minut. Demà, a les 12, com sempre, dos horetes en tots vostès. Estar un poco más limpio. Vivos que van a parar siempre al mar y volverán. Somos igual, por favor no me sueltes jamás, no me quiero. Con tanto ruido, necesito verte más. Dame la mano que yo te sigo.